COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui et presento una radiografia actualitzada de les persones que es desplacen amb patinet i altres vehicles de mobilitat personal a la ciutat de Barcelona. Bona tarda, sóc Carlos Rosada i aquesta radiografia l'ha feta al Real Automòbil Club de Catalunya, el RAC, a través d'una consulta entre 800 usuaris tant de ciutat com d'accessos a la capital catalana. I què destaco d'aquesta radiografia? Doncs que el perfil d'un usuari és el d'un jove d'entre 18 i 35 anys, que un de cada quatre persones que utilitzen aquest tipus de vehicles s'assalta el semàfor o no respecta el pas de vianants, i atenció a aquesta dada, quasi bé tots els usuaris, un 90% concretament, desconeixen que l'any que ve caldrà una assegurança obligatòria per circular amb aquests artefactes tant per Barcelona ciutat com també pels seus accessos. Coneix els detalls d'aquesta radiografia la Yolanda Canales.
S'ha de tenir en compte que el 0,8% dels desplaçaments a Barcelona es fan patinet. Això suposa un cert estancament, però segons el RAC, sí s'ha detectat que la xifra de persones que usen aquest transport als accessos a la ciutat es manté a l'alça. I com és el comportament d'aquest usuari? Doncs bé, el 95% dels conductors porta casc, però un 40% circula per la vorera o en direcció contrària, i la majoria no respecta els límits de velocitat, sobretot quan aquesta és a 10 km per hora. De fet, un 22% dels encastats reconeix que han estat sancionats i una quarta part de les multes estan relacionades precisament amb l'excés de velocitat. I també la majoria desconeix que caldrà una assegurança per poder circular amb patinet, com explica Josep Mateu, que és el president del RAC.
Però també hem vist que el 26% o un 25%, una quarta part, un de cada quatre, no respecta els semàfors ni respecta tampoc els passos de vianants. I també un 40% circulen moltes vegades contra direcció o per la vorera. No respecten els 10 km per hora, i un 90% ens ha dit que no saben que a partir del 1 o 2 de gener de l'any venent serà necessari una assegurança per poder circular amb aquests vehicles, i en tenen absolutament desconeixement d'això. No?
I ja que parlem d'assegurança, pot tenir un efecte dissuasori i es pot reduir el nombre d'usuaris de patinet? Doncs bé, el director de l'àrea de mobilitat del RAC, Cristian Verdagí, no creu que tingui impacte perquè el preu serà reduït, i s'ha de tenir en compte, més diu, que per atropellar una persona es poden demanar 20.000 euros.
El preu de l'assegurança no serà dissuasori perquè serà sempre un preu reduït, però pensa que per atropellar una persona, per tancar-li un braç així, es poden demanar 6.000, 20.000 euros, etcètera. Vull dir, són coses que són absolutament, que no crec que sigui dissuasori el fet de pagar unes primes de 80, de 60, de 100 euros, no? Per aquestes indemnitzacions que potser ara la gent no n'és conscient. Realment la gent que s'ha fet l'assegurança és perquè n'és conscient.
Sobre accidentabilitat, l'any passat es van registrar 608 accidents amb patinets elèctrics implicats, un 8% del total de la ciutat. Amb tot, s'han reduït un 20% respecte al 2023. L'any passat, 19 conductors d'aquest tipus de vehicles van resultar ferits greus. I amb aquest panorama, des del RAC aposten per fer més controls policials per detenir els infractors, fer major pedagogia sobre les noves normatives, implantar innovacions tecnològiques per monitorar fluxos i també per prevenir la sinistralitat.
Sobre mobilitat, apuntem també que la plataforma Trainline ha constatat un increment, atenció, d'un 40% dels preus en el corredor Barcelona-Madrid durant el setembre d'enguany, en comparació amb el de l'any passat, coincidint amb la retirada del servei ABLO. Així ho ha afirmat el director general d'Europa d'aquesta companyia, Pedro García, d'acord amb les dades que controla l'empresa de venda de bitllets de tren i d'autobús. Tot i això, García confia que les operadores trobaran maneres per recuperar els imports anterior en una atenció que el matí als mitjans de comunicació. El directiu també ha explicat que només un 47% dels clients coneix que es pot viatjar entre fronteres a través de la xarxa ferroviària, com ara anar des de Barcelona fins Marsella, Lió o també Perpinyà. Ara mateix 6 minuts, 2:45, temps per l'àrea de serveis. Parlem del temps, apuntant que avui ha quedat tancat el temporal de pluja que durant aquests últims dies ha afectat bona part del sud de Catalunya, les Terres de l'Ebre. Avui hem tingut un matí de moltes estones de sol arreu de Catalunya. Aquesta tarda creixeran nuvolades en zones de muntanya, sobretot entre les comarques de Girona i Barcelona, que deixaran alguns ruixats aïllats que seran més probables al voltant del Montseny. Les temperatures són molt semblants a les d'ahir, amb suavitat aquest bon durant el matí i ambient càlid aquest migdia i també durant la tarda. I ara la Lorena Moreno t'explica com està la xarxa viària. Bona tarda, Lorena.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit comentem algunes principals afectacions. Ara mateix, a la C-17, a l'altura de Malla, en sentit sud cap a Barcelona, hi ha un carril tallat a causa d'un accident on podria haver-hi 6 vehicles implicats, i això està provocant 2 quilòmetres de retenció en aquest tram. A banda d'això, també circulació intensa a Castellolí, a l'A2, a causa de l'avaria d'un vehicle en sentit Barcelona, amb un carril tallat, i també algunes obres estan complicant alguns trams a l'A2, entre Castellolí i el Bruc, en sentit Lleida, i també a l'AP7, a l'altura de l'Ametlla de Mar, en sentit sud, cap a Ulldecona, un carril que s'ha tallat, i en principi es preveu que aquestes obres en aquest tram de l'AP7 finalitzin cap a les 3 d'aquesta mateixa tarda. També retencions, però molt puntuals, a causa d'una avaria a la B10, aquesta ronda litoral a Sant Adrià de Besòs, en sentit Llobregat, en sentit sud, amb trams que poden arribar als 6 quilòmetres de lentitud, i també obres al Nacional 340 que estan una miqueta dificultant alguns trams a l'altura d'Amposta, en dos sentits a la marxa, provocant 2 quilòmetres de retenció. I això és tot de moment des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El president Salvador Illa ha convidat el papa Lleó XIV a Barcelona per el pròxim dia 10 de juny. La proposta se l'ha fet durant l'audiència al Vaticà que el pontífex ha concedit al president de la Generalitat. Illa ha qualificat la trobada com a molt emocionant, i sobre la visita a la Sagrada Família queda condicionada com evolucioni la tapia d'agenda del Sant Pare. Coneix els detalls d'aquesta trobada el Sergi Tor. Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda, Carles. Una trobada que ha durat mitja hora i Salvador Illa ha obsequiat al Sant Pare amb diversos obsequis institucionals i també personals. Això, una reproducció de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família, el llibre Catalunya sobre les parròquies de l'Arquebisbat de Barcelona, la pel·lícula i el llibre Solo Javier, estoles confeccionades per les internes de Batarràs, i 5 ampolles d'oli de les 5 denominacions d'origen de Catalunya i embotits. En la conversa, el president de la Generalitat, a Salvador Illa, li ha explicat al Sant Pare la importància que té per Catalunya el mil·lenari del monestir de Montserrat, i a la vegada convidar-lo a la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que està prevista pel pròxim 10 de juny de l'any que ve. Lleó XVI no ha pogut confirmar la seva presència a Barcelona aquest mes de juny. Salvador Illa.
Ens ha dit que no estava en condicions de confirmar-ho. És normal, amb la gent que té, però a mi m'ha semblat que ho prendrà en consideració. I, en fi, anem a veure si finalment es pot produir, no?
Recordem que aquest acte de la Sagrada Família coincidirà amb la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, arquitecte de la Basílica i actualment en procés de beatificació. Una qüestió, el procés de beatificació d'Antoni Gaudí, que segons Salvador Illa no s'ha parlat en aquesta audiència privada amb el papa Lleó XVI.
Molt bé, no marxis gaire lluny, Sergi, que ens has explicat ara una qüestió molt i molt interessant. A Catalunya, per exemple, l'any 2024 es van fer 185 sol·licituds de donació i se'n van materialitzar 109. A Espanya són 426 ciutadans que van donar mèdula òssia a un desconegut l'any passat. El 2024 es van realitzar 715 sol·licituds de donació al registre de donants de mèdula òssia que gestiona la Fundació Josep Carreras. Això significa un augment del 11%. Aquest registre ha incorporat 16.000 nous donants en els primers 8 mesos d'aquest 2025 i ja supera les 515.000 persones inscrites. El 52% dels donants inscrits en aquest registre tenen menys de 40 anys, davant del 30% que hi havia l'any 2012. Cada any, centenars de pacients a Espanya amb leucèmies, linfomes i altres malalties hematològiques necessiten un trasplantament de mèdula òssia per seguir vivint. La seva esperança depèn d'una persona que de manera altruista decideixi donar cèl·lules de la seva mèdula, ja sigui per un familiar o per un desconegut. Doncs molt bé, Sergi, ens centrem, si et sembla, en la figura del donant anònim que salva vides per la seva solidaritat. Aquest matí, a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, heu tingut el testimoni de la Maria José Isidro. Us ha explicat i us ha captivat per la seva força, perquè es va fer donant concretament en quines condicions i en quin moment.
Sí, doncs és una combinació d'ajudar i per la facilitat d'incorporar-se amb aquesta bossa de donants que salven vides. Maria José Isidro té ara 25 anys i una campanya de donació a la universitat en la qual estudiava la va impulsar a ser aquesta figura del donant. Maria José ressalta els seus dubtes inicials i la facilitat en de la prova per ser donant aquí a COPE Catalunya i Andorra.
Em feia molta cosa de sang, com bé dius, era mig litre durant una estona i a mi
I em vaig estar informant i em van dir que realment l'únic que m'havien de fer en un principi era rascar una mica la mucosa de la boca. Rascar una mica. Llavors vaig dir, bueno, si realment puc salvar una vida o puc ajudar a salvar una vida, perquè és molt complicat trobar algú compatible. Només fent això, doncs cap problema.
Un trasplantament de mèdula òssia és un procediment mèdic que reemplaça la mèdula òssia malmesa o malalta amb cèl·lules mare sanes, que després s'integren al cos per produir glòbuls sanguinis saludables. Als 3 mesos de ser donant, Maria José va rebre una trucada amb la qual se li informava que era compatible amb un receptor, que ja havia passat per un tractament de quimioràdio per destruir la mèdula òssia existent abans de la infusió de les noves cèl·lules mare que havia d'aportar Maria José. Maria José va cap a l'hospital de Sant Pau i comença el procés similar a una transfusió de sang.
La meva donació va ser dilluns. Doncs vaig començar divendres, que m'havia de punxar a la panxa una medicació, que és bàsicament per produir més cèl·lules mare, que són les que ells necessiten per extreure-les. Al cap de 4 dies vas allà a l'Hospital de Sant Pau, al meu, i vas allà i estàs unes 3-4 hores més o menys que s'has estirat i per un braç et treuen, filtren la sang i agafen les cèl·lules que necessiten i per l'altre braç tens una altra via on es torna a introduir la teva sang al teu cos. Simplement un circuit. Sempre pots fer-te enrere, sempre, però clar, has de tenir en compte que hi ha una vida que està en risc.
Malauradament, la leucèmia i altres malalties similars mantenen una taxa de mortalitat elevada, d'un 25% en els infants diagnosticats i un 50% en adults. La taxa de supervivència ha augmentat en els últims 35 anys i la investigació és l'únic camí de millora amb l'Institut de Recerca contra la Leucèmia de Josep Carreres, que ja ha destinat 600.000 hores en estudis mèdics.
El doctor Sergi Querol és el director de registre de donants de mèdula òssia de la Fundació Josep Carreres i ara mateix puc parlar amb ell. Doctor Querol, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Estem en l'any que es commemora el Dia Mundial del Donant de Mèdula Òssia. És una data molt important. També és un moment de fer un balanç, un resum, una radiografia de la situació. Quina és la situació actual del registre aquí a Catalunya i com ha evolucionat en els darrers anys? Vostè que deu tenir perfectament controlat, doctor.
La situació del registre en Catalunya comparativament amb la resta de les comunitats autònomes és molt bona, perquè Catalunya és la que aporta en nombres absoluts la segona quantitat de donants. Tenim 84.000 donants a Catalunya. Estem pujant a roda d'un 3% per any. Com sempre, no és suficient. Necessitem més donants per aconseguir lo que busquem, que tots els pacients que necessiten d'una donació puguen tindre la oportunitat de trobar-se.
En aquesta línia, doctor, qui pot ser donant? I una altra qüestió important, requereix ingrés el fet de ser donant i donar mèdula òssia?
No, pot ser donant tota aquella persona que estiga sensibilitzada, que hagi comprès, l'hagi explicat, hagi llegit i hagi consentit, no? Apuntar-se a un registre que és el registre que gestiona la Fundació Josep Carreres. Mm-hmm. Ha de tenir de 18 a 40 anys i a partir d'aquí, una vegada ja ha mostrat aquest interès, està en aquest llistat que s'ofereix a tots els pacients del món que puguen necessitar, tant de casa nostra com d'arreu del món, mitjançant una comunicació que hi ha entre registres de tots els països que fan trasplantaments, i a partir d'aquí, el dia que se'ls truqui perquè un pacient siga molt compatible o tinga la millor compatibilitat entre donant i pacient, sí, se li invitarà a fer la donació. La donació es pot fer habitualment, en el 90% dels casos, molt similar a una donació de sang, és a dir, a un banc de sang on se li farà una extracció en una punxada com es fa la sang, en una vena del braç, i se li obté unes cèl·lules que serien les cèl·lules mare de la sang, i en un 10% dels casos s'ha d'obtenir mitjançant punció dels ossos de la cadera, i que també depèn de les necessitats del pacient el que finalment s'acaba de sol·licitant.
l'ingrés o no ingrés, no? Però d'entrada no cal ingressar, no, doctor?
No, en el cas de la mèdula, per precaució s'està un dia, però pràcticament la totalitat dels donants marxen a casa el dia següent. Clar. I en el cas de la sang, de la donació, com la donació de sang, marxen immediatament.
Immediatament. En qüestions com aquesta de les donacions, doctor, sempre hi ha mites i falses creences que caldria desmentir encara. Quines serien les més recurrents i les que cal combatre, doctor Canol?
Les més recurrents són precisament el tipus de donació. Molta gent creu que al dir mèdula, donació significa tocar la mèdula espinal, no? I això és la primera mite o error, no? que se té que dir a la població, no? La paraula mèdula òssia és la part de dintre de l'os, no és la part de dintre de les vèrtebres. Segons, se diu mèdula òssia perquè ahí es fabrica la sang, però el 90% de les donacions se fa en una punció, en una vena del braç, sí. on aquestes cèl·lules han sortit després d'administrar-se un factor de mobilització.
Clar, és molt important explicar-ho bé, matitzar-ho bé i apartar aquestes falses creences o mites que jo he deductor. La donació de mèdula òssea, tinc entès que és l'única donació en vida en la que les cèl·lules es poden regenerar al 100%, no? Suposo que això és molt important pel donant, perquè ho tingui molt clar, i això també pot ajudar a fomentar la solidaritat, no?, en certa manera. Com ho veu?
Sí, el que dius és cert, n'hi ha que afegir a la donació de medula la donació de sang, no? Sí. Que és més coneguda per la població, no? La donació de sang també se regenera completament, però és molt similar a la donació de sang, és la donació de medula òssia, que després de pocs dies d'haver fet la donació queda totalment restablert el donant i pot fer vida normal estant completament... en condicions, i després d'haver fet una cosa molt important, que és ajudar a una persona desconeguda a poder salvar-li la vida.
Tinc entès, doctor Carol, aviam si m'ho pots confirmar o no, que només el 25% de pacients troben un donant dins de la mateixa família, no? Llavors, això té molta importància, la xarxa internacional, no?, en aquest sentit, de donants...
Sí, és correcte que per compatibilitat genètica, no, per herència, entre germans la possibilitat de ser compatibles és un 25%, el qual ja fa pensar que el 75% restant de pacients necessitaran de l'existència d'aquesta solidaritat de les persones que tenim per ajudar els demés. No oblidem que igual que podem ajudar els demés, pot passar al contrari, no? Que els demés ens ajuden a nosaltres quan ho necessitem. I, per tant, això s'ha de tenir molt en compte.
Doctor Sergi Querol, director del Registre de Donants de Mèdula Òssia de la Fundació Josep Carrera, ha estat un plaer escoltar-lo. Gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs seguim repassant el que és notícia aquest matí a Catalunya i Andorra, però com sempre arribem a aquesta hora aproximadament, arriba el moment de fer una breu aturada per publicitat i després t'explico com és l'ampliació del col·legi internacional més important que hi ha a Espanya i que el tenim aquí a tocar de la ciutat de Barcelona. 3 minutets i tornem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Seguridad y diseño.
El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Reserva tus próximas vacas hasta el 30 de noviembre y disfruta de navegar por el Mediterráneo con Costa Cruceros, con las excursiones y el bus al puerto gratis. Y en los fiordos noruegos, bebidas gratis. Reserva por solo 50 euros por persona. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 5 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Highlands School Barcelona ha estrenat la quarta fase del seu campus. Són més de 1.100 metres quadrats nous que inclouen aules per a primària, secundària i batxillerat, un laboratori de ciències i una aula d'art. Espais pensats per al treball en grup reduït i també per la tutoria personalitzada. T'ho explica l'Èlia Quatrecases.
Doncs el projecte d'ampliació consolida la solidesa del model educatiu del Highlands School Barcelona, basat en l'excel·lència acadèmica, la formació internacional, l'acompanyament personal i la formació catòlica. Ens ho explica la seva subdirectora, Gemma Magrinya.
Jo crec que és una aposta de futur i és una aposta de demostrar, no?, la solidesa del projecte educatiu que nosaltres tenim i de que la cosa va endavant i que estem molt contents. Bueno, és un missatge d'esperança, no?, de que les coses estan funcionant i que apostem per l'educació.
Aquestes noves instal·lacions responen a la voluntat d'adaptar-se a les necessitats canviants dels alumnes. A més, el centre aposta perquè els alumnes desenvolupin un compromís amb el medi ambient i per això han incorporat mesures de sostenibilitat com l'ampliació de plaques fotovoltaiques i sistemes d'aerotèrmia.
He fixat també en les escoles que hi ha més cap al nord d'Europa, on no hi ha tanta llum, que ajuda els alumnes a que millori el seu aprenentatge. Hem tingut en compte també, hem fet un estudi lumínic per veure en quins moments es necessita més llum, menys llum en els espais educatius.
Rinyà té clar que l'escola ha de ser un espai on els alumnes puguin créixer i aprendre, però també un lloc que se sentin com a casa.
Canvis a la 080 Barcelona Fashion, i és que s'acomiadarà del recinte modernista de Sant Pau en la pròxima edició, que se celebrarà del 14 al 17 d'octubre. A dia d'avui hi ha una incògnita: quina serà la seva futura ubicació. L'anunci l'ha fet aquest matí el director del Consorci de Moda i Comerç, Moisés Rodríguez, que ha avançat que treballen en una nova ubicació de cara a la pròxima primavera.
A partir d'ara s'està treballant per un nou espai on a la 080 de l'abril tindrem l'oportunitat de que a Barcelona estem intentant fer que s'alineïn tots els astros i gaudiu d'un espai que pensem que serà la bomba, que serà molt maco i que dirà molt de la moda catalana.
Avui els organitzadors del certamen han presentat les novetats de la 36a edició, que tancarà una etapa amb l'escenari dels últims anys i comptarà amb 25 desfilades i 24 dissenyadors. A Espanya, prop de 75.000 persones amb autisme viuen en zones rurals on l'accés a serveis especialitzats continua sent un repte molt important. Només un 30% dels afectats a aquestes àrees reben atenció adequada, segons les dades que recull el projecte RuralTEA, impulsat per Autisme Espanya i finançat pel Fons Social Europeu. Aquesta iniciativa busca apropar els recursos sanitaris i socials als petits municipis on la distància mitjana fins al centre especialitzat supera els 50 quilòmetres. Les necessitats de les persones autistes en l'àmbit rural són similars a les de la ciutat, però amb menys opcions d'accés a un suport continuat. El projecte facilita la creació de xarxes entre entitats, administracions i escoles per garantir una resposta més efectiva, aconseguint millores destacades pel que fa a la qualitat de vida i el benestar físic i també social dels afectats. Ens ho ha explicat aquest matí a RENENCOPE Catalunya i Andorra la Garatzi Oregui, que és coordinadora d'aquest projecte RuralTEA. Amb ella ha estat la Mar Puerto.
Sí, Garatzi Oregui, coordinadora del projecte Mas RuralTEA, explica que l'associació es va crear justament per millorar l'atenció que reben aquestes persones en l'àmbit rural. I és que, com sabem, viure en una zona rural ofereix entorns naturals privilegiats, però també comporta importants desafiaments a l'accés als serveis bàsics. Per això, el projecte busca fer front a aquesta realitat, promovent l'equitat territorial i l'accessibilitat al suport sociosanitari, especialment quan calen desplaçaments constants, recursos específics i acompanyament continuat.
Sobre todo la distancia, ¿no? O sea, que no, y también puede ser que no hay apoyos especializados de lo que ellos necesitan en el día a día. Y por eso al final la dispersión geográfica, se puede decir, ¿no? La falta de servicios especializados y también el propio aislamiento, ¿no? Todo esto al final provoca que las personas autistas y sobre todo pues las familias también tengan que recorrer diario, semanalmente, grandes distancias y al final en demasiadas ocasiones, ¿no? Y esto al final trae que sufran una doble discriminación.
Amb la participació de 350 persones a més de 130 municipis rurals, busquen promoure l'autonomia, la inclusió social i l'empoderament de les persones amb autisme i les seves famílies. De totes les persones beneficiàries del projecte, de nens a adults, un 74% presenta un grau de discapacitat reconegut entre el 33% i el 64%.
Cada caso ha sido un reto. Hemos llegado a 130 municipios. Entonces, sí. Pues imagínate, ¿no? Con 350 beneficiarios directos o personas autistas directas. Por ejemplo, podemos decir que cerca de Seriña hay una farmacia que sigue abierta porque todas las personas que están donde ellos residen van a la farmacia local, por lo tanto la farmacia sigue viva por nosotros, ¿no?
En definitiva, els resultats preliminars mostren que les necessitats de les persones autistes del medi rural són equiparables a les dels qui viuen en àrees urbanes i que les intervencions individualitzades contribueixen de manera significativa a la millora de la seva qualitat de vida en totes les seves dimensions, com hem pogut comprovar.
I ara puc parlar amb el Juan Ruiz, que és resident de la Fundació d'Autisme Mas Casadevall a Serinyà, a les comarques de Girona. El Juan té 62 anys i és autista. Li agrada tot el relacionat amb la música, sobretot la música rock, i és un expert en això. Es coneix doncs pràcticament tots els grups de rock i també a tots els seus components. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te gusta el rock? ¿Cuál es tu grupo favorito?
Mi grupo favorito, bueno, tengo uno que es The Who.
The Who, bueno, fantástico, ¿eh? Bueno, sí. Muy bien, explícanos un poco ahora tu experiencia aquí en Mas Casadevall, cuando llegaste a esta residencia, cuánto tiempo llevas aquí aproximadamente y cómo te encuentras ahora mismo.
Muy bien, llegué en el abril del 1992, por tanto, hace 33 años.
Muy bien.
I estic molt bé, sí, estic molt bé aquí, sí.
Molt bé. Recordes una mica com va ser el teu primer dia, qui et va rebre, què et va semblar el centre, els teus companys? Te'n recordes el primer dia?
Primer dia me va vindre con un senyor que era molt bon senyor, que se llamava Mariano.
Ah.
Casadevall.
Mm-hmm. Val.
I vine en abril del 92 i a conocer el centre i me recibió en P. Freixas, que era un director que havia abans. I, bueno, primer estuve treballant a la cuina con la Natu Recamota, una educadora que havia abans.
Molt bé. I escolta...
I també
digue'm.
I també estuve en esos anys treballant a l'OR.
Fantàstic.
A l'OR. Sí.
Explica'ns una mica com és el teu dia a dia, fas tallers, quin tipus d'activitats fas i què és el que més t'agrada, tot el que fas en el teu dia a dia, Juan.
Sí. El que m'agrada més de tallers manipulars està amb la Fina, una educadora, fent paper, fent plantilles, fent sobres, pintem...
I... Bueno, que fem moltes activitats al llarg de tot el dia. I suposo que també, Juan, feu sortides fora del centre, no? Excursions, visites a no sé si aneu a algun museu, així. Què és el que t'agrada més quan feu aquestes sortides fora del centre?
L'últim museu que vas anar fue a Barcelona, al Museu de la Guitarra Elèctrica. Hi ha un museu. I me va agradar molt.
Home, si ets un rockero, el Museu de la Guitarra, fantàstic per tu, no?
Sí, sí.
Molt bé.
Sí.
Molt bé. Escolta, si tu ara mateix has de posar una nota a la teva estada aquí al Mas Casa de Vall, quina nota series? Quina nota els hi posaries? Aviam.
Pues, molt bé, notable, un sobresalient, et tracta molt bé.
Sí. Estàs content de com et tracten a tu i els teus companys, de tot el que els ensenyen.
Sí.
Estàs millor ara, des que estàs aquí, et trobes tu millor físicament, mentalment, amb tu mateix, estàs més content, Juan?
Sí, molt bé. Sí.
Molt bé. Segur que has fet molts amics en el centre. Què feu habitualment quan teniu temps lliure, quan has acabat de treballar a l'hort o de fer algunes tasques que feu dins del centre? Doncs què fas amb els teus amics? Jugueu a cartes? Miro la tele? Llegiu?
La tele, jo divendres por la nit i dissabte por la nit miro muchos vídeos de los festivales hippies de rock. A mí me gusta, soy un fan de los hippies, me gusta esta época.
Molt bé.
I veo muchos festivales así de los años 60, 70... Sí.
I d'aquests festivals que dius que mires tant, quin és el que t'agrada més i en quin t'hagués agradat anar?
Hi ha molts que m'agraden, però m'agrada molt el festival de Busto, la Illa de White...
Molt bé.
Gossip Light Festival... Bueno, són molts...
I escolta,
hi ha molts, sí.
I escolta, Juan, i dels grups espanyols de rock, tens algun preferit, algun dels teus favorits?
Me gustaba mucho Barón Rojo en mi tiempo, los 80 también.
Barón Rojo. Eres un hombre de los 80, fantástico. Barón Rojo
me gustaba.
Una gran época de los 80, Juan. ¿L'añoras a l'època de los 80, musicalmente hablando, o qué?
Yo tenía 20 años y también, bueno, viví la movida, pero estaba aquí a Girona, pero tenía 20 años en los 80.
Bueno, qué movida aquel tiempo, con todos los grupos de la movida madrileña que se decía.
Los zombies me gustaban,
Muy bien. Oye, Juan, pues ha sido un placer poder hablar contigo. Muchísimas gracias, muchísima sort. Gracias por atendre's y que continúe cuidando también a esta gente más casa de Vall. Juan, gracias.
Gràcies igualment, gràcies per hablar,
Més música de rock com aquella que ens explicava el mateix el Juan Ruiz, que és el que li agrada més, però bé, tampoc està malament la Rihanna, però bueno. En fi, no té res a veure una cosa amb l'altra. Nosaltres ja estem enfilant aquesta recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra i encara ens queda una informació. El tercer sector aixeca la mà i reclama que se'l reconegui com a operador d'habitatge social. Demanen un finançament estructural i proposen la creació d'un registre oficial de proveïdors socials d'habitatge.
Sí, per exemple, es proposa reservar una part dels habitatges adquirits amb fons públics per la seva gestió, facilitar l'accés a pisos buits i a mecanismes de tanteig i retracte i habilitar instruments financers específics. Ignasi Martí, director de l'Institut d'Innovació Social i director de l'Observatori de l'Habitatge Digne a ESADE Business School, assenyala que l'habitatge no són només quatre parets i reivindica el paper de les entitats.
L'habitatge no és només de nou fet servir la Josep Maria Esquirol, no són només quatre parets, ho sabem tots. I el que fan moltes entitats del tercer sector és acompanyar, i aquest acompanyament ha de ser també reconegut i ha de ser també finançat. És fonamental que així sigui. Per tant, cal reconèixer el finançament i l'acompanyament social com un dret vinculat de les intervencions que es fan.
De la mateixa manera, denuncia que el context és d'emergència habitacional, estructural i cronificada i reivindica que el tercer sector no pot ser secundari, sinó que és un actor principal i cal reforçar-lo. Per això reclama un finançament estructural i plurianual.
Garantir un finançament estructural i plurianual, que no depenguin de subvencions que en molts casos no saben, veig caps que van assentint, però que no depenguin de subvencions que siguin anuals i que no sàpiguen si els projectes podran continuar.
D'aquesta manera, diu, cal pensar en solucions més estables i dotar de reconeixement estructural i polític el paper de les entitats socials, perquè, entre altres coses, hi ha model per acollir persones vulnerables que no funcionen, ja que a Catalunya, expliquen, no existeix un marc legal que reconegui formalment les entitats socials dins del sistema d'habitatge social.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Este otoño, conecta con la naturaleza del Pirineo de Andorra de la mano de Sport Hotel Hermitage Spa, ubicado en Soldeu. No te dejará indiferente y podrás disfrutar de sus 5.000 metros cuadrados de spa con vistas espectaculares a la montaña y la mejor gastronomía de la mano de dos chefs con estrella Michelin, Francis Paniego y Hideki Matsuisa. Más información y reservas en sporthotels.ad.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Siguem clars. Canviar-se de companyia de llum i gas és qüestió de números. Per això, si et canvies a Endesa, t'emportes 160 euros de descompte en les teves factures en punts del programa per a ti. Consulta condicions i contracta els nostres punts Endesa de Catalunya. Pots guanyar una de les 40 bicis elèctriques que sortegem.
Joan Ballori, benvingut.
Hola, Carlos, bona tarda.
3 i 5, Esports Cope, avui tots atents al Barça-PSG, partit, a banda de bon futbol, del risc, no?
Doncs sí, per la presència a Barcelona de seguidors ultras del Paris Saint-Germain. Comencem amb el futbol, aquest Barça-PSG, la cita a les 9 de la nit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El Barça, la incògnita és quina serà la parella de centrals i qui farà de nou, si Ferran o Lewandowski. Ha tornat Balde a la llista. El PSG arriba en justet als migcampistes Vitinha, Fabián i Joao Neves. Veurem si estan en condicions de ser titular. També és notícia que a la llotja hi haurà Luis Figo com a membre de la UEFA. També estarà Alexander Ceferín, el president de la UEFA, per escenificar les relacions entre el Barça i la UEFA que han millorat en els últims temps. A l'estadi s'omplirà amb 50.000 espectadors. Hi haurà 2.700 seguidors del PSG. Com et deia, 1.000 d'ells són ultras perillosos. Esperem que es comportin o que els controlin. El dispositiu de seguretat és d'alta gamma per aquest partit que ha estat declarat d'alt risc. També avui juguen l'Atlètic Club i el Villarreal. Tenim Borussia Dortmund, Atlètic Club i Villarreal Juve. Aquests partits també a les 9 de la nit. Ahir golejades del Real Madrid i de l'Atlètic de Madrid. El Real Madrid va guanyar 0-5 al camp del Cairat al Mati amb hat-trick de Mbappé. L'Atlètic de Madrid va guanyar 5-1 a l'Eintracht de Frankfurt. Al marge del futbol, en bàsquet, derrota clara del Barça en el debut blaugrana a l'Eurolliga, la pista de l'Hapoel Tel Aviv, per 103-87. En handbol, el Barça disputa avui la final de la Superglobe, que és el Mundial de Clubs davant del Vespre, després de superar ahir a l'Al-Ahly per 26-21 en semifinals, i comença també avui el Mundial de Clubs d'Hoquei Patins a l'Argentina. El Barça debuta a 2:15 contra el Talleres argentí.
Ja ho sabeu, més esport a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cope, Joan Ballori i tot l'equip. Gràcies,
Bona tarda. Fins ara, Carlos.
I bon programa, com dic sempre, bon programa.
Gràcies.
No deixeu la sintonia de Cope Catalunya i Andorra. Arriba Pilar García Muñiz, comença la tarda i ens seguirem explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.